Què tal? Molt bon dia, benvinguts un dia més al Lloret Esportiu, al programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. 18 de març del 2019, edició carregada de resultats i de protagonistes en un cap de setmana intens amb diverses competicions. Avui ens acompanyaran els nens i nenes de l'Acadèmia de Dansa Almudena de Sant Esteban de Lloret de Mar. Van obtenir bons resultats i medalles en el Campionat d'Espanya en Aprode, disputat a Mollerussa. Parlarem amb ells i amb la seva responsable, Almudena Sant Esteban. A més, també tindrem als estudis dos membres del Club d'Escacs Lloret. S'han proclamat campions de Lliga aquest cap de setmana superant el Santa Eugènia per 6-2. Ho valorarem amb el president Toni David i el secretari Kenny Niño. Però no deixarem de mirar altres competicions. Obrirem el programa analitzant la desfeta del Club de Futbol Lloret al camp del Sabadell Nord. Dura derrota per 5-2. Després posarem una cara més alegre amb la victòria del Club Hoquei Lloret, molt important, a Lleida per 1-3. A més, també destacarem entre els resultats com el segon lloc de Marc Dailos al Campionat d'Espanya de Jiu-Jitsu o la segona posició d'Eva Arias a la 56a edició de la Pujada dels Àngels a Girona. Tot això a la pròxima hora en el control de so. Edu Lanzas us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
Les 9 i 5 minuts del matí, comencem amb els titulars. El Club d'Escacs Lloret es proclama campió de Lliga en l'última jornada, superant el Santa Eugènia per 6-2. D'aquesta manera, l'entitat lloretenca aconsegueix també pujada a la màxima categoria provincial. L'última cita del campionat s'ha disputat aquest cap de setmana a Lloret de Mar, a les instal·lacions del Puntet. Eva Arias puja al segon lloc del podi en la pujada als Àngels. Tot i no ser la seva especialitat, l'atleta va obtenir un meritori segon lloc, amb un temps de 47 minuts i 24 segons. La mítica prova gironina arribava a la 56a edició. També en atletisme destaquem en Calató Dimitri Sergionis, corredor de la Sansi, va guanyar la 27a edició de la mitja marató Ciutat de Palma. Qui no va poder competir va ser Àngel Mollera. L'atleta, amb una lesió al soli, no va participar finalment en el Campionat d'Espanya de duatló per equips. Marc Dailos, subcampió en el Campionat d'Espanya de Jiu-Jitsu, va ser en la modalitat de Neguasa. Una errada en la final va evitar que el lloretenc aconseguís el primer lloc del podi. Va ser una final molt disputada davant d'un judoka 5 vegades campió d'Espanya. La competició va reunir més de 220 participants d'arreu de l'estat espanyol. El Club Hoquei Lloret supera el Lleida a domicili per 1-3 i surt dels jocs de descens. Els homes de Josep Codina es van imposar amb autoritat i es van avançar en el marcador ben d'hora, quan només s'havien disputat 5 minuts de joc. L'autor del gol va ser Antoine Lebert, que va celebrar així la seva convocatòria amb la selecció francesa d'hoquei patins per disputar la Copa de les Nacions a Suïssa. El 0-2 el va fer David Plaza just abans del descans, mentre que el tercer va ser obra de nou d'Antoine Lebert. Els lleidatans en el tram final van retallar diferències amb una diana de Bruno Di Benedetto i amb aquest triomf l'equip lloretenc acaba la jornada en el 12è lloc amb 23 punts. El Club de Futbol Lloret cau golejat per 5-2 al camp del Sabadell Nord, amb desfeta a la segona part. Pas enrere dels homes d'Albert Batllucera, que tot i avançar-se en el marcador, van patir una dura derrota. Marc Vilà va fer el primer pels lloretencs en el minut 4, però els rivals van fer l'empat momentani en el 28. Just abans del descans, Josep Maria Major va aconseguir l'1-2. El Lloret va afrontar la segona part amb el resultat a favor i amb superioritat numèrica per l'expulsió d'un jugador sabadellenc durant la primera meitat. El Sabadell Nord, però, va ser molt superior i efectiu i va aconseguir 4 gols per donar la volta al marcador, que va acabar sent d'un contundent 5-2. En tercera catalana, el Club de Futbol Lloret B supera l'Aro per 4-3 amb doblets de Diego Fili i Ali Turay. A la quarta catalana, la Jove Lloret es va imposar en el derbi local davant del Futbol Club Lloretenc per 0-2 amb els gols d'Esteven Gómez i Pere Domínguez, mentre que l'Sporting Lloret va empatar a 1 a Girona davant del Can Givert. Victòria del Club Unió Futbol Sala Lloret en els últims instants del partit per 3-4 a Sant Antoni de Vilamajor. Ivan Molina i Carles Gómez van avançar els lloretencs, però els rivals van igualar de manera momentània. En el tram final del partit, de nou Gómez va posar per davant el Lloret, però el Vilamajor va fer pujar el 3-3. A Llup Mouca, en una última acció del partit, va donar el triomf als homes de Joaquín Hernández. El Lloret Esportiu Futbol Sala perd 3-2 davant del sènior C del Club Unió Futbol Sala Lloret en el derbi local. El partit no es va decidir fins al tram final. El Lloret Esportiu acaba la jornada 8è amb 6 punts. Important triomf del Club Volei Lloret per seguir amb opcions a la fase de permanència. Va ser per 0-3 a la pista de l'Ametlla. Les lloretenques es van imposar en els 3 jocs amb els següents resultats. 23-25, 24-26 i 19-25. D'aquesta manera, l'equip de Claudio Papalardo se situa a 6è amb 9 punts. El sènior femení del bàsquet Lloret supera el Sant Julià de Ramis amb solvència. Les jugadores que entrena Marci Urana van guanyar de 16 punts per un marcador de 64 a 48. I tres karateques del Karate do Lloret seleccionats per disputar el Campionat d'Espanya són la Carlota Taulina, la Daniela Zapater i el Lucian Baranita. Fora de Lloret, el Girona va tornar de Leganés amb els 3 punts amb una victòria per 0-2 amb doblet de Porto. El Murcia va ser l'autor dels dos gols del triomf en un bon partit dels homes d'Eusebio Sacristán, que han sumat 9 punts de 9 en els desplaçaments en Lliga a la Comunitat de Madrid. Qui va tornar la titularitat en aquest partit va ser el lloretenc Marc Muniesa, que no formava part de l'11 inicial des del 31 de gener. Va ocupar el lateral esquerre en el primer temps i el pivot a la segona part. El mateix Muniesa valorava la victòria.
Hem entrat amb Valeri, jo, que feia temps que no jugàvem, i bé, la primera part hem entrat molt bé, seguíem de la dificultat del partit. El Leganés portava 11 partits sense perdre aquí i bé, la primera part doncs, ens hem trobat amb aquest 0-2 molt, molt de cara i l'equip doncs, ha jugat i molt bé i ha reaccionat molt bé la segona part davant de les seves, dels seus atacs.
El Girona acaba la jornada a 9 punts de la zona de descens i podrà viure amb tranquil·litat l'aturada per seleccions. El pròxim partit serà divendres 29 de març a Montilivi davant de l'Atlètic Club. Empat sense gols pels equips gironins de la segona divisió B. El Peralada va empatar 0 davant del Teruel i es manté fora dels jocs de descens i per la seva part la Unió Esportiva Olot també va empatar a 0. Va ser a casa davant de l'Ontinyent. La Unió Esportiva Llagostera s'imposa 3-0 al Figueres en el derbi gironí del grup 5è de la tercera divisió. Els homes d'Oriol Alsina van vèncer amb els gols de Sasha per partida doble i Pitu com a davall i se situen a 2 punts de la primera posició. En segona catalana, grup 1, victòria de la Unió Esportiva Tossa per 0-3 al camp del Sant Jaume de Llierca. Pel que fa al grup 16 de la tercera catalana, Arbúcies 4, Blanes 3, Calaguidó 1, Palafrugell 1, Tordera 2, Malgrat 3, Vidrarenca 1, La Batllòria 1 i Farners B 7, Palafolls 3. I en bàsquet, a la Lliga Dia, l'Espar City Lip Girona perd a la pista del Perfumeries Avenida per 80-53. Les jugadores d'Eric Surís perden d'aquesta manera el lideratge de la competició.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò a Lloret Esportiu.
Les 9 i 11 minuts del matí i comencem parlant doncs, d'una derrota molt dura, la que va encaixar el club de futbol Lloret al camp del Sabadell Nord. Va ser per 5-2 a la 25a jornada del Campionat de Lliga de la Primera Catalana. A banda d'aquest marcador, canvi de led 5, Sant Cugat 0, Argentona 1, Vic 0, Guinaueta 1, Vilassar de Mar 1, Tona 1, Rubí 3, Sant Joan de Montcada 2, Girona 7, 3, La Jonquera 2, Palamós 0, Banyola 0, Farners 0 i Manlleu 3, Llagostera B 0. Com dic, com diem, una derrota molt dura, la del club de futbol Lloret. L'equip guanyava el descans 1-2 amb els gols de Marc Vila i Josep Maria Major. Una primera part en què el Sabadell Nord, a més, es quedava amb un jugador menys. Per tant, tota una segona part del Lloret amb superioritat numèrica i amb el marcador a favor, doncs al final doncs una desfeta important. 5-2, 4 gols en caixa al conjunt lloretenc en una molt mala segona part que provoca que l'equip baixi al 6è lloc de la classificació amb 37 punts i ja no només el fet de baixar sinó la mala sensació, el mal regust que ha pogut deixar aquesta derrota i que esperem que no afecti a les pròximes cites. Ho valorem, en parlem a més profunditat. Tenim al telèfon un dels capitans de la plantilla, és l'Albert Puntí. Albert, molt bon dia.
Bon dia, Mai.
5-2, com s'explica la segona part, Albert?
Bueno, realment és bastant inexplicable perquè ens vam passar per sobre en tots els sentits, amb actitud, amb agressivitat, amb control de joc, amb ocasions, amb tot. Molt mala segona part, no recordo d'una segona part tan dolenta des de que sóc a Lloret, i res, toca ser, tindre autoexigència amb un mateix i valorar el que s'ha fet malament, per què, i que no torni a passar per les següents jornades.
Especialment suposo que ningú s'ho esperava, no?, amb el marcador a favor i amb superioritat numèrica.
No, correcte, contrari, perquè et veus per davant el marcador, perquè fas una molt bona primera part, la veritat, amb un jugador més, i l'únic que tens en ment és intentar fer el tercer per no haver de patir, i estar bé, estar força darrere, i realment ha passat tot el contrari. No vam estar bé amb la pilota, no vam estar bé defensivament, no vam estar bé ofensivament, i penso que és culpa de tots, perquè ningú va estar a l'alçada de la segona part.
No sé si el moment clau o el moment més crític és en el moment en què us veieu per darrere en el marcador, en el moment del 3-2, que és el que suposa la remuntada.
Bueno, també ens fan l'empat molt aviat. No sé si... no recordo molt bé, però diria que al minut 5 ja ens empaten, i clar, avui no és un gerro d'aigua freda per nosaltres, perquè parlàvem d'unes coses, passen unes altres, i en 15 minuts et foten 3 gols, et fiquen 4-2, clar, ja ho veus molt coll avall tot.
Com estava l'equip al final del partit?
Pues enfonsat, perquè no s'explica com fas una primera part tan bona i a la segona és completament a l'inversa. No s'explica. Toca fer autocrítica personal i col·lectiva i tirar-ho endavant, perquè queden 9 jornades i s'han de fer els 5-6 punts com bé veiem millor per no haver de patir.
Un Sabadell Nord que, bé, ja ho sabíeu, de fet és un dels equips, el podríem considerar l'equip revelació d'aquesta primera catalana aquesta temporada, un equip molt incòmode.
Correcte, un equip molt rocós, un equip que no dona cap pilota per perduda, un equip que va amb la sisena posada tots els partits, tots els minuts, i es nota. Es va notar perquè ells anaven amb sisena i nosaltres no anàvem ni amb la primera posada. I ens van passar per sobre, vull dir, és que no hi ha cap excusa, vull dir, autocrítica i intentar revertir la situació diumenge al camp del Palamós.
Ara, això és el que et volia preguntar, ara toca refer-vos, però ràpidament, perquè déu-n'hi-do quin rival, no? Tot i que ha perdut aquesta jornada també al Palamós 2-0, i recordo per ser aquell partit de la primera volta on vau ser molt superiors però no vau poder guanyar al Palamós.
Sí, és un molt bon equip i com bé dius, a casa la veritat és que vam fer un molt bon partit i ens van guanyar per un error puntual i un penal, però sí, toca anar a Palamós i intentar sumar els 3 punts a Palamós, que serà molt i molt complicat, amb gran llesma natural, que no hi estem acostumats, venim d'on venim, però bueno, en pitjors places ens hem trobat i ho hem tirat endavant.
No sé si us preocupa el fet, tot i que no és únicament una situació que li passi al Lloret, estem veient irregularitat en tots els equips. Sí que hi ha el Vilassar de Mar i el Girona C, però ja fa unes jornades que no aconsegueixen treure els millors dels resultats i sembla que no hi ha una línia regular en cap dels equips, no?
No, és que la primera catalana és una categoria molt dura, molt complicada. Pots guanyar i pots perdre contra tots els equips, siguin els de dalt o siguin els de baix. S'ha vist aquesta jornada, el Girona B, que teòricament és l'equip puntal de la categoria, l'equip amb més pressupost, l'equip que té més qualitat, i va al camp del Sant Joan Moncada, últim destacat, que ho tindrà molt complicat per salvar-se, i guanyen el Girona B. Vull dir, és que ja ho diu tot, el primer contra l'últim i guanya l'últim. És una categoria molt complicada, pots guanyar i pots perdre contra tots i no hi ha més. Vull dir, nosaltres hem de mirar-nos a nosaltres mateixos, anar a Palamós i intentar fer el millor partit possible, intentar sumar els 3 punts i estarem més a prop de l'objectiu, que és la salvació.
Doncs estarem ben pendents d'aquest partit contra el Palamós. Albert, toca aixecar-vos, com dius, a fer autocrítica i esperem que es pugui guanyar, es pugui vèncer el camp del Palamós, una plaça complicada, i tornar a enganxar-se en aquesta lluita per la tercera plaça.
Així serà, ho intentarem que així sigui, i a veure si la setmana que ve parlem d'una victòria, d'una important victòria, un camp molt complicat.
Això esperem, Albert. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquestes eren les valoracions d'un dels jugadors, un dels capitans, Albert Puntí. També volem conèixer les valoracions que ha deixat aquesta contundent derrota 5-2 en el seu entrenador, en Albert Batllosera. El saludem. Albert, bon dia.
Bon dia, Moi. Aviam, crec que hem de diferenciar dos parts dins el partit. Una és la primera part, on crec que sortim bé, sortim concentrats, sortim amb bona idea de joc i de futbol, amb encert, vale? I crec que amb bona predisposició, fins i tot competint i amb bona intensitat. Sí que és veritat que tenim moltes imprecisions, però imprecisions més tècniques que tàctiques o de mentalitat o d'actitud, i aquestes són corregibles. Volem tenir la pilota i sabem que això ens pot passar, vale? Al final acabem la primera part amb 1-2, ells amb 10 jugadors, una cosa que firmaríem cada setmana, vale? I a un camp molt difícil, a un rival que estava allà amb nosaltres, que amb la victòria ens ha passat, i bueno, estàvem contents, però la segona part ha estat impròpia de l'escut que defensem, del club que defensem i de l'entitat. Crec que ridícul, vergonya, tot això són paraules que defineixen la segona part que hem fet. Ja t'ho dic, crec que hem de ser sincers, ens hem de mirar a la cara i no es pot tornar a repetir. Es pot fallar tàcticament, es pot fallar tècnicament, i es pot tenir errors de concentració o errors futbolístics, però el que no pot fer ningú d'aquest grup és abaixar el cap, és tirar la tovallola i és no deixar-s'hi la pell, vale? Perquè al final ens hem de mirar la cara i ens valorem per les ganes, per la mentalitat i per el voler estar on nosaltres decidim estar. No hem competit el partit, ens hem enfonsat, i ens hem enfonsat fent molt poc ells. Bueno, suposo que és un toc d'atenció, o almenys hauria de ser un toc d'atenció per tothom, i espero que sigui un accident dintre d'una temporada. Parlarem i continuarem entrenant i intentant millorar per seguir competint com estàvem fent fins ara i tornar a posar el club on es mereix, que és no fent el ridícul d'aquesta manera com hem fet avui.
Albert, gràcies.
Merci.
La pròxima jornada, Palamós-Lloret, interessant partit aquest derbi entre el Palamós i el Lloret. Diumenge a les 5 de la tarda, a banda d'aquest partit, Sant Cugat, la Jonquera, Vic, Can Vidalet, Farners, Argentona, Vilassar de Mar, Banyoles, Rubí, Guinaueta, Girona C, Tona, Llagostera B, Sant Joan de Montcada i Manlleu, Sabadell Nord.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
Avui 22 minuts del matí i obrim ara secció d'hoquei patins. L'hoquei lliga ha arribat a la jornada 23 amb una victòria molt important per al Club Hoquei Lloret, 1-3 a la pista del Lleida, que permet que l'equip surti de la zona de descens. A banda d'aquest resultat, Voltregà 0, Vic 2, Barça 2, Noia 1, Caldes 5, Sant Cugat 3, Vendrell 4, Calafell 2, Alcobendes 3, Alcoi 2, Reus 5, Igualada 3 i Liceo 6, Girona 1. La classificació: el Barça és el primer classificat amb 63 punts, segon el Liceu amb 50, tercer el Reus amb 49 i quart el Noia amb 46, el Lloret 12, fora del descens amb 23 punts, i en la part vermella de la classificació, Vendrell 21 punts, Girona 20 punts, Sant Cugat 16 punts i l'Alcoi últim amb 12 punts. Un partit, el del Club Hoquei Lloret, que va tenir diferents protagonistes. Un d'ells va ser el capità i porter de l'equip, en Ferran Serra. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Haig de començar. Ahir vaig estar parlant amb el president, amb en Joshua Pérez. M'ha dit que et feliciti aquí en antena per les aturades destacades que vas tenir.
Sí. No, vam fer... defensivament vam fer un partit molt correcte. Vam... vam estar molt compactes, mirant de tapar els passes interiors, i llavors hi van haver xuts de la banda, i bueno, i evidentment per guanyar Lleida el porter ha de fer molt bon partit, però també la resta de jugadors han de fer molt bon partit.
Per anar que insisteixi, Ferran, però són dos penals aturats especialment i dues directes, oi?
Sí. Ens van pitar dos penals i dues directes, i és això, a vegades surt i mira tu, si serveix per aconseguir els 3 punts, doncs llavors ja és el millor. O sigui que per això, fer bé la nostra feina, intentar anar fent bé la nostra feina i ajudar els companys amb el que es pugui.
1-3, Ferran, que fa justícia al que es va veure sobre la pista?
Jo crec que no, perquè realment el Lleida ens va atacar i ens va atacar molt, vam tenir la dosi de sort i d'encert que sempre fa falta per treure aquest tipus de partits, però realment ells van estar atacant, ells van portar el pes del partit i nosaltres ens vam dedicar bàsicament a defensar sobretot a la segona part i a sortir a la contra, i aprofitar molt bé les ocasions que vam tenir a la contra. Van ser dos de l'Antoine, que estem supercontents per l'Antoine, perquè és un xaval que és supertreballador, que ens està ajudant molt, i poder no havia acabat de sortir el tema dels gols, i tu, que faci dos gols al dia del Lleida i que això ens proporcioni aquests 3 punts, doncs ens fa enormement feliços. Perdó.
Un Antoine que, a més, va celebrar de la millor manera la seva convocatòria amb la selecció, no?
Sí. Poder també ha sigut aquest plus de motivació que li ha donat.
Ara sortiu de la zona de descens, suposo que això també és important, d'instanciar-vos a 2 punts. No, encara ha estat tot molt ajustat, òbviament, però què suposa viure un partit fora dels jocs de descens? Us treu pressió de sobre?
Clar, sembla que hi aniran havent-hi resultats aquests en teoria estranys, com els que estem fent nosaltres contra l'Igualada, contra el Caldes. Per tant, no ens ho podem confiar en aquest sentit. També hi ha enfrontaments directes, o sigui que anirem a mirar el partit de Reus, independentment de lo que tinguem a darrere, per intentar guanyar-te, perquè aquesta setmana també el Vic ha guanyat el Voltregà. Bueno, hi ha resultats que la gent de baix, que està molt apurada, doncs anirà fent punts que potser nosaltres ens semblen inesperats, i ja no sabem ni quants punts es necessitaran aquest any per salvar-se. Per tant, anirem a veure el partit de Reus, a veure si podem treure aquests punts i que ens ajudin, doncs, això, a aconseguir la permanència i estar almenys lluitant fins al final.
Un rival complicat, aquest Reus, que us arriba aquest dissabte. Com és aquest conjunt?
És el Reus, sempre hi ha, de per si sempre té un equip fortíssim, però a mi, tot i que els resultats tampoc n'hi han acabat d'acompanyar i així, a mi me sembla que té un gran equip, a part ben estructurat. Els hi ha faltat moltes jornades en Romà Vancellis, que per mi és un jugador bàsic en el seu equip, i ara ja l'han recuperat. Per tant, ens trobarem un Reus al màxim nivell. Per tant, intentar no cometre errades, perquè aquesta gent sí que, si nosaltres cometem errades, doncs les aprofiten.
Doncs, Ferran, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort aquest dissabte davant del Reus.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ara són les 9 i 28 minuts del matí. Fem una petita pausa perquè hem de parlar d'escacs, també de dansa i d'atletisme.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
Si analizamos las cosas de una manera simplista.
Esto es una idiotez. Para nada en absoluto, para nada.
Y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Escolta, la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Participa a la tertúlia. Truca al telèfon 972 37 23 49 o envia un WhatsApp al 606 403 762. 606 403 762.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha iniciat un procés de selecció d'urgència per crear una borsa de treball d'arquitecte superior. Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió del títol de grau en arquitectura o equivalent. Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, fins al divendres 22 de març, amb la documentació requerida que s'especifica a la seu electrònica de l'Ajuntament, seu.lloret.cat, a l'apartat d'oferta pública procediments de selecció d'urgència.
Es convoca una nova edició del concurs de fotografia de natura Montfoto de Lloret de Mar. Presenta imatges innovadores, sorprenents, que mostrin la bellesa i la diversitat del planeta. Muntanya, activitat de muntanya, mamífers, aus, altres animals, món vegetal, paisatge, món submarí, marco, denúncia ecològica i art en la natura. Només s'accepten fotografies amb càmeres digitals. Participa al concurs de fotografia de natura Montfoto. Informació i inscripcions al web montfoto.com.
Pren-ne nota.
Visita l'exposició El treball de les dones de Lloret, una mostra que repassa l'evolució del treball que han desenvolupat les dones del nostre municipi al llarg del segle XX. Una retrospectiva amb imatges i documents que fa visible a les dones que van contribuir a fer de Lloret una societat més pròspera, culta i justa. Visita l'exposició El treball de les dones de Lloret al vestíbul del Servei d'Arxiu Municipal al carrer Josep Lluís 24 de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
Les 9 i 31 minuts del matí, seguim en el Lloret Esportiu i, com dèiem abans, el Club d'Escacs Lloret s'ha proclamat campió de Lliga a l'última jornada, ha superat el Santa Eugènia per 6-2 i també d'aquesta manera puja a la màxima categoria provincial. Ho expliquem bé perquè ens acompanyen el Toni David, el president. Toni, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el Kenny Niño, el secretari, molt bon dia.
Hola, molt buenos días.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Com va anar tot? 6-2.
Sí, en principi, bueno, la feina més difícil ja estava feta la setmana anterior, com ja vam venir aquí a ja comentar també a la ràdio, però va ser un duel bastant igualat. Ens vam posar 1-0 una mica ràpid, però després tota la resta de partides doncs estaven molt igualades i finalment per això el resultat va ser de 6-2, aconseguint 4 victòries i 4 empats.
Anàveu amb motivació i confiança, no?, pel que ens explicàveu ara fa uns dies.
Sí, el equipo estaba muy, muy, muy motivado y concentrado, aunque para esta última partida, sí, como dice Tony, fue un poquito más dura, o sea, nos tomamos con mucha calma, sí hubo una primera victoria rápida de un compañero, pero el resto eran posiciones muy, muy, muy complicadas. Hubo unas tablas y después pues rematamos la partida.
Com es va viure tot? Suposo que el fet de saber que només que és l'última jornada, no sé si us posava també pressió a vosaltres mateixos.
Sí, bueno, depèn molt del jugador. Jo personalment sóc dels que amb la competició per equips es fica bastant nerviós i, bueno, és una competició molt maca perquè a part de que estàs jugant la teva partida, doncs també t'aixeques constantment a mirar a veure com van els altres, a veure si anem bé o anem malament, si t'interessa doncs arriscar més en la teva partida o no. I bueno, per això és una competició poder una mica més maca, que dic jo, en comparació quan jugues individualment, que només depens de tu.
Clar, perquè el fet de jugar amb equips és això, pots anar jugant també estratègicament amb el que veus a les altres partides, entenc.
Sí, exacte. Per exemple, ens vam posar al final en un moment en què anàvem 3 i mig a mig i ens faltava només un punt. I estàvem jo, que tenia una partida igualada, potser una mica bé, i un company que estava exactament igual, que vam dir podem intentar demanar taules tots dos a veure si, pues mira, no arrisquem i ja ens enduem el punt que necessitem.
Ara, amb aquest triomf, segons ens explicàveu l'altre dia, pugeu a la màxima categoria provincial.
Sí, a primera, no.
Preferente.
A preferente de la província. Sí, una categoria en donde hay jugadores y equipos mucho más fuertes que ahora.
I a partir d'aquí, quin és l'objectiu que us marqueu per aquesta competició, per aquesta màxima categoria?
Vaja. Bueno, lo primero es mantener el equipo, que es bien difícil. Es muy difícil ya que no contamos con más personal como los equipos que han jugado en esta liga y en la que queremos jugar ahora. Esperamos, tenemos mucha fe en poder fichar, hacer más fichajes, sí, para tener reserva, ya que muchos de nuestros compañeros a veces para estas fechas tienen que irse a sus países, unos se van a Rusia, unos tienen vacaciones, entonces siempre hay que mantener y tener gente para poder suplantarlos y bueno, esperemos que fichemos alguno.
¿Hi ha possibilitat de fitxar? ¿Ho veieu una cosa factible?
Sí, el que seria més interessant per això és aconseguir jugadors nous que visquin aquí a Lloret, més que anar a caçar jugadors d'altres clubs. Com deia en Kenny, l'objectiu l'any que ve serà la permanència, però nosaltres serà una mica més difícil per això, perquè fins ara jugàvem 8 jugadors, la lliga següent són 10, i clar, sempre costa més, no, doncs aconseguir... De totes maneres, estem bastant convençuts de que podrem intentar assolir l'objectiu, perquè bueno, hem vist com aquest any hem tingut bona predisposició de tots els jugadors, hem tingut noves incorporacions, jugadors joves que estan molt, molt motivats i bueno, volem intentar seguir en aquesta línia de captar gent del poble que li interessi jugar a escacs i que tingui interès també en competir amb nosaltres.
Us faltarien dues persones.
Sí,
si manteniu els 8, us faltarien dues persones per competir a la preferent?
Bueno, en realidad actualmente podemos llegar a los 10 jugadores ahora mismo.
Ara mateix amb els que teniu al club.
Sí, sí, vale.
Pero claro, a ver, también depende de la vida de cada uno, o sea, domingo por la mañana a veces pues otros tienen cosas que hacer, entonces siempre hay que tener personal disponible aparte de los 10 que llevamos en la lista. Por eso queremos que alguien que, bueno, cualquier persona que esté interesado en jugar ajedrez, pues contactar con nosotros y bueno, que necessitamos gente.
Doncs fem una crida a tothom, a tots els amants del Club d'Escacs, doncs us poseu en contacte amb el Toni i amb el Kenny i segurament ho passareu molt bé. Us preguntava l'altre dia per si tothom té habilitats per jugar als escacs, parlàvem de la paciència, no? Com s'afronta una partida d'escacs?
Clar, depèn molt del ritme de joc en què es juga la partida. Nosaltres, per exemple, per les festes majors sempre organitzem alguns tornejos que són partides que cada jugador disposa de 5 minuts i són molt ràpides. Llavors és aquí, sí que els coneixements d'escacs són importants, però l'habilitat mental i la rapidesa guanya molt. En la competició que jugàvem ara, les partides són d'una hora i mitja i cada vegada que mous, doncs t'incrementa mig minut. Aquí, en canvi, s'ha de ser molt pacient, tenir una estratègia de joc, anar calculant doncs, forces variants, què creus que farà el rival per anticipar-te tu i també per veure si l'atac que estàs intentant muntar té una defensa sòlida o no. Llavors, bueno, clar, és dintre dels escacs, no, doncs hi ha partides molt diferents i també maneres molt diferents d'afrontar-ho. Però respecte a la pregunta aquesta de si tothom pot jugar a escacs, jo estic convençut que sí. Ara, és un esport com qualsevol altre en què no es pot pretendre el primer dia que arribes doncs ja ser un gran mestre, sinó que també al final requereix doncs, força entrenament, una mica d'estudi, amb llibres d'escacs, si el teu objectiu és anar millorant.
Perquè així com, per exemple, no sé, en el futbol o en l'hoquei, un entrenador prepara una sèrie de tàctiques, una sèrie d'estratègies per afrontar el partit, en una partida d'escacs tu no pots preveure, no?, una estratègia concreta. Ho farà en funció del rival, no? O vas amb una idea ja?
Sí, sí. Afortunadamente en nuestra liga hay una base de datos, ¿vale? Donde pues cada jugador tiene un registro, sí, de cómo juega y de sus partidas. Entonces mucha gente, o sea, muchos jugadores se va a la base de datos, investiga un poco, mira los torneos a donde ha ido el rival, mira las partidas, cómo comienza. Entonces, pues a partir de ahí uno se puede preparar viendo las aperturas, que son los métodos de juego de las personas. Y dependiendo de eso, pues uno hace una estrategia, un plan. Y a ver, todo depende en el ajedrez de mucho, también mucho conocimiento para poder lograr la victoria.
Doncs llavors sí que ho porteu estudiat als altres rivals. I una última qüestió. A vegades es parla de la importància de segons quines fitxes. Això és cert? Hi ha fitxes que són més importants que altres?
Sí, jo per exemple quan don classes als nens els hi dic, no? Doncs mira, per exemple, un peó se li dona una puntuació d'un punt, un cavall i un alfil 3 punts, les torres 5, la dama 10 i el rei infinit, perquè si te'l maten, sí, doncs perds la partida, evidentment. Llavors això els ajuda sobretot a veure, no, doncs, ostres, m'interessa matar aquest cavall amb la torre, si després em poden matar la torre. Llavors amb el càlcul numèric és més senzill. Tot i això, quan vas pujant de nivell vas veient, no, doncs, que aquesta puntuació és molt relativa a com estan posicionades les peces. Però tu pots tenir una dama que sí, que val 10 punts, però si la tens col·locada en una cantonada del taulell, rodejada de peons enemics que no té mobilitat, doncs aquesta dama al final no fa gaire feina i no serveix per gaire.
Per tant, sense comptar el rei i la dama, la més important seria la torre.
Sí.
Pel que entenc, eh?
Sí. És el tipus de moviment que fa, doncs, és millor per jugar.
Doncs insistim, els amants de l'escacs, de qualsevol edat, oi? Poden participar, doncs, de qualsevol edat, o fins i tot els que vulguin aprendre, doncs es poden posar en contacte amb el Toni David i amb el Kenny Niño. Us agraïm que ens hàgiu acompanyat. Crec que dona, insisteixo, per parlar molta estona més, però és el temps que tenim. Us agraïm que hàgiu vingut aquí a la ràdio a explicar-ho i insistim, enhorabona per aquest títol de campions de Lliga.
Moltíssimes gràcies.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
Les 9 i 41 minuts del matí i fa uns dies l'escola de dansa, l'acadèmia de dansa Almudena Sant Esteban, doncs es va desplaçar a Mollerussa a participar en el Campionat d'Espanya en Aprode, on va aconseguir bons resultats, també diverses medalles, i doncs volem valorar, òbviament, aquests resultats avui en el Lloret Esportiu.
Ens acompanya als estudis la directora del Centre de Dansa Almudena Sant Esteban. Han participat al Campionat d'Espanya en Aprode, a Mollerussa, a Lleida, i han obtingut molt bons resultats. Saludem, com dèiem, a la directora, Almudena. Almudena, molt bon dia.
Bon dia.
Bons resultats, no? Diferents medalles, les que heu aconseguit en aquesta cita. Explica'ns com va anar.
Pues ha ido bastante bien. Hemos sacado una medalla de oro con felicitación del jurado, 3 de plata, una en dueto, otra en solo y otra en grupal, y 2 de bronce de 2 solos, uno de ballet y otro de lírico.
Quants participants hi heu anat?
7.
7 participants, que de fet ens acompanyen aquí als estudis, sí. El Cristian Rodríguez, la Sara Segura, la Clàudia Caldera, Linda Colli, Luciana Falagario, Anaí Forzan i Laia Guinart. De quines edats estem parlant?
Edades, no?
Sí.
A ver, tenemos 2 niñas de 10, otra de 12, otra de 12 y otro de 11.
Suposo que molt, molt satisfet amb aquests resultats.
Muchísimo. Es que han trabajado mucho este año y bueno, muy bien. La verdad que había mucha competencia porque, ya te digo, participaba en el campeonato Cataluña, País Vasco, Andorra, Zaragoza y Islas Baleares. Entonces, bastante bien.
¿En qué consistían las seves actuaciones?
Bueno, era ballet clásico y lírico, las dos que hemos participado.
Quant de temps ha portat el treball per a aquest campionat? ¿Cuántas horas de dedicación supone eso?
Bueno, bastantes, bastantes, pero tanto en el ensayo como en técnica, ¿no?
Perquè en el centre de dansa, ¿com treballeu? ¿Quina és la metodologia de treball que utilitzeu?
Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, los lunes hacemos con el grupo avanzado una hora de puntas y dos de ballet clásico, que también entra flexibilidad, ¿no? Los miércoles hacemos lírico, pre-ballet y street dance. Los viernes hacemos ballet inicial, lírico inicial y ballet intermedio. Los sábados viene también Club Natación Lloret Sincronizada para hacer flexibilidad. Y hacemos ballet, lírico y bueno, ensayos de festival, de campeonatos, de todo.
Sí. Entenem que aquest nois i noies que ens acompanyen és només una petita representació dels alumnes que tens, no?
Son los más avanzados, digamos, que tenemos.
Perquè quants tens en el centre?
El número... es que ahora no sé decir.
Aproximadament?
Pues no sé, igual de ballet y tal tendremos unos 30 y algo.
Donido.
Y luego street dance pues unos 15 y más. Es que ahora no sé decirte igual de 50
edat,
o...
De quines edats estem parlant?
Edats.
De totes les edats, no?
Sí, sí. Bueno, de ballet realmente la mayor que tengo es de 14.
Uh-huh.
Sí, dime.
No, dic, les pròximes cites que teniu pendents, pues, quines seran?
Sí, tenemos el 27 de abril el Día de la Danza en el Teatro de Lloret, con otras escuelas. Tenemos el teatro, el festival, el 30 de junio. Tenemos el campeonato coreográfico en Girona el 19 de mayo. Y bueno, y si van saliendo cositas. Sí.
No sé si hi ha algun objectiu que us hagueu marcat en alguna d'aquestes cites, sí. El gran objectiu de la temporada.
Sí. Bueno, mi objetivo, el de algunos alumnos, es que se quieren dedicar a la danza, ¿no? Entonces, pues también los estoy preparando para el Instituto del Teatro o para otras escuelas que tienen bastante prestigio en Barcelona.
També sabem que fa unes setmanes vau estar a Madrid.
Ah, sí, porque también hacemos examen en Madrid, en ACADE, y vamos una vez al año de ballet clásico y también han aprobado todos.
Ara deies que la intenció és que es puguin dedicar en un futur al ballet. ¿És dur aquest món?
Buah, ni te cuento.
Sí, ¿no?
Sí, hay mucha competencia y aparte para mí el ballet clásico es lo más difícil que hay dentro de la danza. Es muy, muy duro.
I de quina manera tu com a professora els introdueixes a aquesta competència entre ells, bàsicament, perquè són nens de molt curta edat, no?
Sí, pues no sé. Yo creo que les transmito la pasión que tengo yo por la danza. O sea,
quina és la teva trajectòria com a... En aquest
moment? Yo he sido bailarina también profesional. Yo soy de Madrid, he estudiado ahí, en Madrid. Estuve de alumna en el Ballet Nacional de España. Y luego ya con 18 empecé ya giras a bailar. Y bueno, y vine al final al Gran Palace Lloret en el 87 como bailarina y ya me quedé aquí.
Doncs, Almudena, una última qüestió. Tothom que li desperti l'interès per al ballet, ¿qué ha de fer? Si vol venir amb tu.
Pues nada, pasarse por la escuela, que está en Avenida Rieral número 73, el Centre de Dansa Almudena Sant Esteban. Y lo que sí pediría es que fomentáramos mucho más la danza en Lloret. ¿Sabes? Porque solo se fomentan un poquito los deportes, pero creo que el ballet merece la pena y tenemos muy buenos bailarines, la verdad.
Doncs estarem pendents. Almudena, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosotros.
I també ens van acompanyar la setmana passada aquí als estudis de la ràdio diferents nens i nenes participants de l'Acadèmia de Dansa, Almudena Sant Esteban, que ara els escoltarem com ens expliquen quins van ser els seus resultats de la competició disputada a Mollerussa.
Hola, me llamo Linda Colli, tengo 12 años y gané ese 1 en premio A en la competición de España en Aprobe. Fue muy difícil, ya que en la categoría de fusión había mucha competencia, tanto de contemporáneo como de otros estilos, pero la verdad estoy muy contenta con mi resultado, porque siento que durante todo el curso y otros años me he esforzado mucho para llegar a este punto de mi trayectoria. La verdad, me quiero dedicar a esto, aunque llevo 3 años de momento, 3 años que me he esforzado al máximo e intentado llegar a mis metas, las cuales serán bailar profesionalmente en diferentes compañías.
Hola, me dic Cristian Rodríguez, tinc 11 anys i vaig anar al campionat de ballet a Prode i vaig guanyar el segon premi amb un duo. Va ser un duo de ballet i també vaig guanyar un segon premi amb el grup, amb un grup al de Lírico. I, bueno, amb el duo va ser complicat, però vam guanyar el segon premi.
Bon dia, em dic Clàudia Caldera, tinc 10 anys i vaig anar a la competència a Naprode a Lleida. Vaig fer un grupal de River i vaig quedar segona. Bueno, ens va sortir bastant bé i bueno, era bastant difícil.
Me llamo Anaí Forzán, me presenté al campeonato de Naprode. Hicimos un baile de lírico que se llama River y quedamos en segundo lugar. A mí siempre me ha gustado bailar, ¿sabes? Y mi tía me explicó sobre este baile y yo quise probar. Y desde el primer día que comencé, pues no he querido parar.
Hola, me llamo Luciana y participé en la competición de Naprode en Mollerussa. Y hice un baile de ballet, un solo, y quedé en el tercer puesto. Y también hice un grupal de lírico que quedamos en segundo puesto. Pues muy duros, muchas horas y la verdad que salió bastante bien. Me gustaba mucho bailar y cuando vi el ballet no se lo quería probar y me encantó.
Hola, me llamo Sara Segura, tengo 9 años y fui a la competición de Cataluña en Naprode. Hice un solo que gané primer premio con felicitación del jurado y también gané un dúo, segundo premio A, y estoy muy contenta con mi resultado. En el solo habían bastantes competencias, pero para mí fue bastante fácil. Y también voy a ir a la final, que es en Tarragona, por el tema de que gané el primer premio en mi solo. Y yo creo que va a haber, no sé, como bastante competencia porque lo he mirado por internet y sí.
Doncs molta sort en aquestes pròximes cites i seguim parlant de més resultats. Ens centrem ara en atletisme perquè Eva Arias va pujar al segon lloc del podi a la pujada als Àngels. Tot i que no era la seva especialitat, l'atleta va obtenir un meritori segon lloc amb un temps de 47 minuts i 24 segons. Escoltem les valoracions de l'atleta Eva Arias.
Afrontaba la competición de la pujada als Àngels con mucho respeto, no solamente por la distancia, que son 9,2 kilómetros, sino por el tipo de competición que es una carrera de montaña, y considero que lo más importante en este tipo de competiciones es la adaptación al medio, que yo en estos momentos no poseo, pero bueno, hemos solventado la competición de la mejor manera posible. He salido precavida para aguantar todo el trazado y sorpresa la mía es que he podido subir no al alto del podium, pero sí en una segunda posición que para mí es más que gratificante. Es por ello que podría resumir la competición, mi estado ante ella, que con satisfecha, contenta y con ganas de más. Realmente la montaña atrapa, como me decían muchos compañeros, y el entorno es espectacular.
Doncs aquest segon lloc per Eva Arias. També recordem que Àngel Mollera no va poder participar per una lesió al Campionat d'Espanya de duatló per equips, i qui sí que va guanyar va ser Dimitri Sergionis, corredor de la Sansi, la 27a edició de la mitja marató Ciutat de Palma. Centrem ara l'atenció en el món del karate, perquè 3 karateques del karate de Lloret han estat seleccionats per disputar el Campionat d'Espanya. Carlota Taulina, Daniela Zapater i Lucian Baranita disputaran aquests campionats que se celebraran del 12 al 14 d'abril al Albacete. Escoltem el president del karate de Lloret, que valora de manera molt positiva aquestes seleccions.
Podemos estar muy contentos de los resultados obtenidos después de varios entrenos en la preselección en el CAR de San Cugat. Tres competidores estarán con la selección catalana para disputar el campeonato de España los días 12, 13 y 14 de abril en la localidad de Albacete. Los competidores seleccionados han sido Carlota Taulina, Daniela Zapater y Lucian Varanita. El caso de Carlota y Daniela repiten, el año pasado ya habían estado con la selección y repiten por segundo año consecutivo y por eso estamos muy, muy contentos. Ahora nuestro objetivo es intentar de hacer podio a nivel nacional y todo y preparar también, tomarlo como preparación para los próximos eventos, la Liga Nacional y todo, intentar de repetir los grandes resultados que obtuvimos el año pasado en la Liga Nacional.
Era en Tris Labiade, que no havíem dit el nom del president del Karatedo Lloret. I 5 minuts per explicar, o per escoltar, millor dit, les declaracions de Marc Muniesa. El lloretenc que va ser titular va recuperar la titularitat després de mes i mig amb el Girona Futbol Club, que va guanyar 0-2 aquesta jornada al camp del Leganés. Marc Muniesa, que habitualment jugada central en aquesta ocasió. Primera part la va fer de lateral esquerrà i la segona part la va fer de pivot. Ell mateix explicava com havia anat el partit, quina valoració en feia d'aquesta victòria.
Hem entrat amb Valeri, jo, que feia temps que no jugàvem, i bé, la primera part hem entrat molt bé, sabíem de la dificultat del partit. El Leganés portava 11 partits sense perdre aquí i bé, la primera part doncs, ens hem trobat amb aquest 0-2 molt de cara i l'equip doncs, ha jugat i molt bé i ha reaccionat molt bé la segona part davant de dels seus atacs.
Com diem, Eusebio Sacristán, que va sorprendre a tothom situant Marc Muniesa en la posició de pivot per davant de la defensa, una posició que no és habitual, però que Marc Muniesa doncs, desbatllava en zona mixta, que ja l'havia assajat durant tota la setmana i també durant la seva etapa amb Eusebio al Barça. Bé, l'escoltem.
Ja ho havíem entrenat durant tota la setmana. Eusebio va ser el que em va posar en aquesta posició al Barça B i és coneixedor de lo que li puc aportar en aquesta posició. Ja ho havíem entrenat durant tota la setmana, al final hem optat per jugar de lateral per ajudar a fer sortida de 3 i Valeri que jugués més profund, però amb el canvi de sistema que ells han fet, doncs preferíem ajudar els dos centrals amb el Nesir i amb Braithwaite. I bé, crec que ha sortit bastant bé.
Marc Muniesa, que també explicava com s'havia sentit tornant a l'11 inicial, disputant minuts. De fet, va jugar el partit sencer davant del Leganés. Com deia abans, no jugava ni com a titular ni des del 31 de gener. 31 de gener va ser l'eliminatòria de tornada a Montilivi de Copa del Rei davant del Real Madrid. Aquell dia començava de titular, però al descans havia de ser substituït, recordem, per unes molèsties que finalment el van deixar fora de combat unes setmanes. Ara ha tornat i explicava com s'havia sentit.
Molt content. Al final m'he trobat cansat, però és normal després de tant de temps. Sí que vaig jugar els partits de Copa al gener, però la lesió doncs, em va deixar fora d'uns quants partits i bé, he estat entrenant fort per quan arribés aquesta oportunitat. Avui ha arribat, crec que l'equip i personalment hem complert bé, llavors doncs a seguir, a gaudir aquestes dues setmanes i a tornar fort perquè vindrà una setmana interessant.
També se li preguntava per la seva situació a l'equip, per la seva suplència. Marc Muniesa, que reconeixia que li agradaria òbviament gaudir de més minuts. Esperem que aquesta titularitat i la bona actuació que va tenir el lloretenc serveixi per més participació en el que queda de campionat, i així ho explicava Marc Muniesa.
Això al final és del míster. Jo estic disposat a ajudar l'equip quan faci falta, la posició que faci falta. L'equip ha rendit molt bé durant molts partits i tenim jugadors de qualitat. Al final jo he d'estar bé físicament i crec que sempre que la jugo intento portar el millor on sigui i bé, al final és decisió del míster. Tenim molts jugadors, avui malauradament doncs Patrick s'ha quedat fora de la convocatòria i és un jugador de molta qualitat. Al final tots hem de mirar per l'equip perquè al final traurem tots un benefici sobre això.
Un Girona que ara mateix es troba a 9 punts de la zona de descens i que podrà viure amb tranquil·litat aquesta aturada per seleccions, una situació molt diferent a la que vivia l'equip ara fa unes jornades, després d'aquella dura derrota davant de l'Osca. Després venia una reacció de l'equip, ni més ni menys que el Santiago Bernabéu, i a partir d'aquí, doncs, excepte la jornada anterior en què van perdre davant del València, tot han estat bons resultats. Marc Moniesa parlava d'aquesta manera de la reacció de l'equip.
Crec que aquella setmana tant l'afició, el club, els jugadors, tots ens vam posar una pressió a nosaltres mateixos que potser és la que requeria, però crec que no ens va ajudar. I l'Òscar, doncs, està en una bona línia, sí que està perdent l'últims partits, però està ja ara mateix. Tothom el donava per mort i ara està també lluitant per la salvació. Bé, l'equip va saber reaccionar de manera meravellosa a aquella derrota i bé, estem sumant punts que estem agafant un coixí important davant els perseguidors.
Doncs el pròxim partit per al Girona Futbol Club ja serà divendres 29 de març. Ara hi ha setmana d'aturada per als compromisos de les seleccions. Per cert, dia 25 d'aquest mes, dilluns, a l'estadi de Montilivi, Marc Moniesa serà un dels jugadors que disputarà el partit de la selecció catalana davant de Venezuela. Serà, com diem, el pròxim dilluns de la setmana que ve, dia 25 de març, a les 9 de la nit a Montilivi. Pel que fa al Girona, el pròxim partit, com diem, divendres 29 de març a Montilivi, davant de l'Atlètic Club. I posem d'aquesta manera el punt final al Lloret Esportiu d'aquest dilluns 18 de març, a 30 segons per arribar a les 10 del matí. La informació continua a Nova Ràdio Lloret, cada hora en punt. Tornem el pròxim dilluns. Gràcies per ser-hi. Feliç setmana.